Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts. Us informa Judit Caselles. El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, exigeix als Estats Units que retirin el seu armament nuclear dels països europeus. Considera inacceptable la presència d'armes nuclears nord-americanes a Europa. Ho ha dit a Ginebra a la conferència de desarmament. A més, el ministre rus ha alertat que Rússia continuarà la seva ofensiva a Ucraïna fins que aconsegueixin els seus objectius. Mentrestant, l'Eurocambra votarà avui si Ucraïna s'ha d'afegir a la llista de països candidats a formar part del bloc comunitari en base als tractats i al mèrit del país. Tot fa pensar que aquest gest de l'Eurocambra com a mostra de suport davant la invasió russa aprovarà el text i Ucraïna formarà part de la Unió. En el ple extraordinari convocat per la presidenta Roberta Metsola intervindrà també el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. A aquesta hora també hem de posar totes les mirades cap a la compareixença de l'encara president del Partit Popular, Pablo Casado, després de la reunió de la Junta Directiva Nacional del Partit, que ha de formalitzar la convocatòria del proper Congrés Extraordinari per als dies 2 i 3 d'abril, on està previst que Alberto Núñez Feijóo agafi les regnes després de la crisi sense precedents a qui va conduir el seu xoc amb Isabel Díaz Ayuso. L'exministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, assegura que el consens sobre Feijóo és absolut entre tots els homes i que té una acceptació molt gran entre tota la militància i els votants del Partit Popular. I també en clau política, Esquerra, Junts per Catalunya i el PDeCAT han mostrat el seu rebuig contra la causa de la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, que en aquests moments està sent jutjada al Tribunal Superior per haver-se negat a respondre a les preguntes de Vox en el judici contra el procés. Tant Esquerra com Junts per Catalunya han demanat l'amnistia de Reguant. I anem cap al Mobile World Congress perquè el director del Forias for Now, Pere Duran, ha assegurat que aquest any hi ha molta interacció entre els startups i les grans corporacions i que la clau de tot plegat és buscar els nous elements de la indústria.
Les sensacions són boníssimes. Jo crec que Forias for Now aquesta edició representa una mica el moment, no?, de l'ecosistema, que és molt bo, és molt bo. No ho hem vist aquest últim any, que hi ha hagut rècords d'inversió, i realment una cosa molt interessant és que les grans empreses tecnològiques també estan buscant molt col·laborar amb startups, però estan buscant el que se'n diu the next big thing, no?, el nou producte i la nova onada d'innovació, i això es nota molt i jo crec que ho representa molt bé.
Duran ha reiterat que el fet que hi hagin més de 600 startups al mobile és una molt bona representació del que està passant amb el panorama tecnològic a nivell mundial. I Adif ha iniciat el procés de contractació de les obres per soterrar les vies de Rodalies a Montcada i Reixac. Per ara, el projecte compta amb un pressupost de 465 milions d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 6 anys. Adif ha detallat que es tracta d'una actuació de gran rellevància i que permetrà augmentar la seguretat perquè s'eliminaran els dos passos a nivell que hi ha actualment al municipi. I un apunt cultural, aquesta nit a Girona té lloc la 24a edició dels Premis Enderroc. La vetllada a l'Auditori reconeixerà els millors artistes, cançons i directes de tots els estils i també serà un aparador per a les estrenes en directe de les gires que vindran. Hi actuaran fins a 20 artistes, alguns dels quals interpretaran noves cançons per primer cop en directe, com és el cas de Blau Mut, Els Catarres, Ginestà, Su o Charim Areste. I ara els esports a Mana Closa.
En futbol sala, el Barça renova André Coelho per 2 anys més. El portuguès de 29 anys, que va arribar al club blaugrana l'any 2020, s'ha convertit en un dels pilars de l'equip pel seu caràcter competitiu. Coelho s'ha posat com a objectiu guanyar la Champions.
Estoy en el mayor club del mundo, estoy luchando por todos los títulos, sabemos que aquí que tenemos que ganar todo y estamos todos día a día luchando por ganar todo por Barcelona, que me siento muy bien, estoy disfrutando mucho y como dice anteriormente, es lo seguir de un sueño de estar aquí y quiero ayudar mucho a este club a conquistar todo.
A la Lliga de Bàsquet, el Barça rep avui a les 9 del vespre el Morabanc Andorra, partit corresponent a la 15a jornada de la Lliga, que va ser ajornat per casos de Covid. Escoltem l'Ale Blaugrana, Sergi Martínez.
Jo crec que tenen molt bon equip, des del començament de temporada són els mateixos, però bueno, a partir d'aquest canvi d'entrenador que van tindre, crec que molts jugadors han donat un pas endavant i la veritat és que estan jugant un bàsquet molt sòlid.
L'Andorra, tot i no comptar amb bons resultats, ha millorat el seu joc guanyant el Real Madrid i el Barça es troba en ple estat de gràcia després d'aconseguir la Copa del Rei a Granada, una copa que l'oferiran abans de l'inici del partit a l'afició culé. Així que Vicius no podrà comptar ni amb Corey Higgins ni Pierre Oriola, que continuen lesionats. I a la Lliga Femenina d'Hockey Patins, avui juguen Manlleu-Gijón a les 9 del vespre i a la Lliga de Waterpolo avui es juguen 2 partits, Rubí Atlètic Barceloneta i Sant Andreu-Sabadell.
Gràcies, Anna, i ara us deixem amb el Matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la 1.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Olor de tinta.
Vinga, doncs seguim avançant a una edició més de l'Olor de Tinta, que ja ens arriba, que la tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel, amb qui? Doncs amb Aure Ferran. Aure, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. De què parlarem avui?
Doncs avui parlarem de literatura per a joves, un dels grans reptes que a vegades ens plantegem les famílies on, quan tenim adolescents a casa, que és com fer llegir als joves, què és el que els engresca, com podem desenganxar-los de la pantalla i fer-los agafar un llibre. I la veritat és que aquí a Catalunya tenim la sort de tenir molt bona literatura per a joves i molt bons autors, per tant, crec que s'han de reivindicar i no llançar la tovallola. És a dir, hi ha arguments, molts arguments, perquè els joves agafin un llibre i s'ho passin tan o més bé que davant d'una pantalla.
Avui vens molt ben acompanyada.
Avui vinc superben acompanyada. La veritat és que és tot un privilegi. Hem demanat que ens acompanyessin a dos escriptors que són de referència en això de la literatura juvenil, com són el Xavier Gual i el David Cirici.
Doncs si et sembla, tot i que no necessiten presentació. Primer de tot, els direm bon dia. Gràcies a tots dos.
Bon dia.
Què
bon
tal,
dia.
Com esteu?
Molt bé.
Aquesta xerrada, aquest olor de tinta, que ja hem començat fora de micro.
I tant.
Parlant d'altres temes.
Exacte, no parlàvem exactament,
no parlàvem
de literatura.
Exactament de llibres,
però ens hi posem ràpid.
Vinga, fem les presentacions degudes. Si
doncs mira, el Xavier Gual és filòleg, ha treballat com a periodista, és professor també de secundària, com a escriptor ha publicat molts llibres, en destacarem algun, Els fantasmes de Dalí, Copacabana, o el més recent, que es diu El gran baríton. Això cal que fa novel·les per adults, pel que fa novel·la per a juvenils, en destaco dues, potser les més recents, si no el Xavi em corregirà, que són La noia de la caravana, o aquest Atrapats, que està publicada per Fanbooks, que és el seu darrer llibre per a joves, que acaba de treure la segona edició, per tant crec que el Xavi pot estar molt content. I pel que fa al David, ha treballat de guionista en el món de la publicitat, és autor també de novel·la infantil, juvenil, per adults, per destacar-vos també alguns títols. Entre la novel·la infantil destacaria Molsa, que és una de les meves novel·les preferides, és preciosa, multipremiada, a més amb algun reconeixement molt interessant. Per adults és autor de novel·les com El setè àngel o L'olor del desig, també la recent No em busquis, que en vam parlar aquí, de la Sara Medina, que Sara Medina és el pseudònim que juntament amb el David i la Carme Fernández i l'Alba van presentar aquest llibre. I per al públic juvenil ha escrit novel·les tan fantàstiques com Zona prohibida o aquesta més recent que ens presentarà avui, que és Els incendiaris, que també ha publicat Fanbooks.
Saps el primer que em crida l'atenció? Saps el que...
Digues.
Doncs que avui tenim aquí situats a l'estudi el David i el Xavier, amb els seus llibres corresponents que els ha portat l'Aure de cadascú. Escolta, això sembla un concurs, eh?
Sí.
I cadascú porta com el seu color. Fixa't tu que aquestes cobertes, mira, d'una banda, el David, no? Són aquests tons.
I domina el taronja
i el vermell, fixa't. Sí. I el...
Sí, més de blaus i grisos.
Més de blaus i grisos. Coincideix en la vida o no? Això és una casualitat total.
Home, potser sí, eh?
Sí?
Estic fent filosofia, jo.
Ja li estic veient als ulls i també els tens blaus. Bé, en tot cas, vosaltres, adolescents, éreu bons lectors, David?
Sí, jo crec que sí. Jo era, crec, bastant bon lector, però s'ha de dir que a la meva època, diguem, això de llegir literatura juvenil i infantil no existia, eh? O sigui, la literatura que jo llegia als 10 anys, i no és per no parlo amb pretensions, sinó que era un fet. Jo llegia Dickens, per exemple. O sigui, als 10 anys, no sé, l'Oliver Twist el vaig llegir i devia tenir 10 o 11 anys. La literatura clàssica... Huckleberry Finn, o sigui, aquesta literatura americana que s'ha després presentat com a literatura juvenil, i inclòs Dickens, que moltes vegades s'ha considerat un autor juvenil, és literatura adulta que podíem llegir els joves. I una mica aquesta és la meva filosofia, ja en parlarem.
Ara parlarem. I el Xavier, coincideixes amb el David?
Jo sóc una altra generació, però em sembla que... Les lectures que més em van impactar són bastant semblants als clàssics, eh? Un Tom Sawyer, Robinson Crusoe...
Sí.
L'Illa del Tresor, no? I a vegades encara conservo alguns llibres d'aquells antics de la meva època, estic parlant de mitjans dels anys 80, no me'n recordo massa. I els vaig llegir, suposo que em van anar bé, eh? Però no em van deixar tan calatge com després alguns d'aquests que els he rellegit de gran. A mi em va quedar aquella sensació d'aventura, per exemple, no? L'Illa del Tresor. I quan me l'he llegit de més adult, dius, pues segueix agradant-me. I potser és aquest, no?, que té aquest doble fil que funciona amb una edat i funciona també quan ets més gran.
Per tant, potser és una cosa més moderna, no?, això d'etiquetar la literatura en funció del seu públic, i potser abans simplement hi havia
segur
bona literatura o mala, sí, literatura, més enllà de l'etiqueta d'infantil,
sí,
o juvenil.
La literatura juvenil és un invent bastant recent, sí. O sigui, com la categoria literatura juvenil, fins i tot la distribució, la posició que ocupen els llibres a les llibreries del Departament de Literatura Juvenil, això no existia als anys 70. Jo crec que és de principis dels 80 i és una idea molt americana, eh? O sigui, no es feia, això. I la infantil, sí, el llibre de nen, l'àlbum il·lustrat, això sí. Però la literatura juvenil no existia. Ara, val a dir que quan jo era petit, diguem, hi havia unes col·leccions específiques per gent jove, això sí, eh? El Club de los Cinco, aquestes coses. No? Sí. Enid Blyton, que també n'he llegit molt. Sí. Clar, abans he parlat de Dickens i, bueno, siguem honestos, el meu escriptor favorit era Jules Verne. Eh? I potser la novel·la que m'agrada més del món, entre nens i adults, eh? Qualsevol, és La illa misteriosa del Jules Verne. És una novel·la que m'entusiasma. I coincideixo amb algun crític literari com Roland Barthes, que considera que és una de les millors obres literàries del segle XIX, però bueno, és del segle XX, XIX-XX, no?
Sí. Xavier, d'alguna manera, tu creus que els joves no llegeixen? O sigui, això és un tòpic o és una realitat?
No ho crec, ho veig a les aules.
No llegeixen.
Però sí, però... jo quan de tant en tant vaig a algun institut a xerrar d'alguns llibres que han llegit, començo sempre per trencar el gel amb una pregunta. Diu, que aixequi la mà a qui li agradi el cinema, tothom. Que aixequi la mà a qui li agrada la música, tothom. Diu, que aixequi la mà a qui li agrada llegir, la meitat o a vegades menys de la meitat. Llavors faig la trampa, dic, jo no sé dir quina música ni quines pel·lícules, que no són totes. Doncs potser el que hem de fer és aquest encaix del concepte que llegim amb el que ens agradaria llegir. I aquest, jo crec que el punt aquest d'aventura és el que hem de buscar. Jo, una mica, em culpo com a professor, eh? A vegades hem buscat massa les lectures per treballar tutoria, no? Temàtiques, per treballar algun problema que tenim sociològic, el bullying, el... Ja sabeu per on vaig, no?
Sí.
I potser ens hem deixat de banda la part més aventura, que és el que li agrada a un adolescent o algú més jove per imaginar-se històries, no? I que es podria projectar que li haguessin passat amb ell, no? I això potser ho hem diluït una mica des del punt de vista dels instituts. Després hi ha els alumnes que els agrada moltíssim llegir, devoren llibres, i no cal que els hi recomani res.
Aquí ha obert un debat superinteressant i el podem reconduir cap al tema de les lectures obligatòries, que potser una de les coses que ha fet que ens tirés aquí més enrere quan érem joves és que ens obliguessin a llegir un llibre i que després potser aquell mateix llibre, que en aquell moment ens semblava terrible perquè ens obligaven, l'hem recuperat anys després i hem descobert que allò era una meravella i que tenia un sentit. Però clar, no sé, el David i el Xavi coincideixen, entre altres coses, en que també tots dos han sigut professors de llengua i literatura, per tant, coneixen molt bé el tema. No sé, en aquest cas, David, l'opinió que teniu sobre, i per l'experiència que heu tingut a les aules, de si el fenomen lectura obligatòria a les escoles tira enrere a possibles lectors o no?
Jo crec que, a veure, aquí segurament no estaríem d'acord. Jo tinc una opinió molt particular sobre això i crec que no és massa majoritària. Jo sóc partidari de les lectures obligatòries. Ho sento. Per què? Ho explico una mica. O sigui, una cosa és la lectura i el plaer de la lectura. L'altra cosa és que nosaltres tenim uns alumnes, especialment al batxillerat, que si no llegeixen uns clàssics i no entren en contacte amb uns clàssics per obligació, perquè, mireu, és molt important per la llengua i la cultura catalana, doncs a Joanet Martorell és molt important, Ramon Llull és molt important. Si no ho descobreixen aleshores, i si no saben almenys un tast d'aquests escriptors, no el tindran mai. Mai de la vida, perquè si hem de buscar-los lectures que només els satisfacin, diguem, com un divertiment, com un entreteniment, cosa que està bé, no entraran en contacte amb aquesta literatura. És veritat que això pot ser terrible, perquè fer llegir Solitud, de Víctor Català, a alumnes que tenen 16 anys, doncs no és molt recomanable. Però hi ha alumnes que en treuen un gran benefici. Tinc alumnes que han llegit Solitud i que s'han quedat entusiasmats i pensen com jo, que és la millor novel·la que s'ha escrit en català, potser, de la literatura moderna. No sé, que sóc bastant partidari de l'obligació, ho sento.
Xavier, jo coincideixo, encara que es pensi que no.
Jo també. És que, en general, però... els professors pensen que s'equivoquen amb les recomanacions i que la gent
més fa
malament.
Veig el que em passa pels fills a primària i com a professor secundària i batxillerat, no? Jo crec que primària i secundària hem d'aconseguir crear lectors, l'hàbit lector, que moltes vegades no l'aconseguim. Potser hi ha un marge de tant en tant posar algun clàssic i alternar amb alguna coseta que els hi vingui més de gust. I el batxillerat, jo crec que és el moment d'exigir alguna cosa que... Jo sempre ho dic, d'entrada és probable que no us agradi, però heu de respectar, perquè per l'època això té un referent, va funcionar, va ser un èxit i és respectable. Llavors, a partir del respecte, allò que d'entrada no ens agrada o veiem aquesta obligació, aquest examen, aquesta prova, no?, que em pot complicar la vida, buscar-li els matisos, i jo em sento com interpel·lat a justificar. No sé si aconsegui que els hi agradi, com a mínim que ho respectin, que ja és un punt de partida interessant.
Després hi ha una cosa important, tenen el professor, i si el professor ho fa bé, desperta l'interès per una obra literària que pot ser espessa. Ramon Llull és difícil, estem llegint un clàssic que a més està empaltat de religió, que és una cosa que entenen poc, sí. i que per tant és un autor difícil. Però l'ajut d'un professor que els faci descobrir què pensa Ramon Llull de les dones, per exemple, i com era la misogínia, doncs, al segle XIV, és interessantíssim. Interessa als alumnes, si el professor ho explica. I tenen l'oportunitat de tenir llibres clàssics amb professors que els acompanyen.
I jo, perdoneu, però jo tinc una especial devoció per aquestes lectures obligatòries d'ara al cap d'uns anys, quan veig Nada de Carmen Laforet o El sí de les niñas, no sé, si em venen com uns records tan forts i tan arrelats que, d'una alguna manera, també ara tinc ganes de tornar-lo a rellegir, no?, amb aquesta visió ja de com adulta.
El problema potser és que ara els joves estan acostumats, o els hem acostumat en tota la societat, a que tot han de ser inputs, diversió, rapidesa, canviem, agilitat, sí. Ràpid, ens ho hem de passar bé, això ja ha passat, Instagram, no?, el TikTok, tal, tot curt. I clar, a més, a vegades els demanes una lectura, que el que demana és que reposem una mica, que sapiguem treure-li el suc, i això se'ls hi fa una muntanya. Però crec que el David ha donat el punt clau, eh? Que és, si tenen un bon acompanyament quan fan la lectura, serà molt més fàcil que sàpiguen treure-li partit.
Mira, Aure, me l'has posat al peu, perquè sé que el David, en un article recent al Criatures, afirmaves que la transgressió més gran que podem fer avui als joves és llegir.
Sí.
Perquè llegint podem fer una revolta personal. Explica'ns aquesta idea.
Bé, és una idea que de fet, me la va donar una alumna. És curiós, però me la va donar una alumna, no? Aquesta alumna em deia... Dels meus companys, hi ha moltes transgressions a la joventut, no? La voluntat de transgredir, de fer l'amor a casa dels pares, al llit dels pares, quan no hi són al cap de setmana. Aquest tipus de transgressions, les drogues en són una, les borratxeres al cap de setmana, escapar-se de casa i no avisar que no sé què, és igual, hi ha un seguit de transgressions. I em deia, la transgressió més important per mi és la lectura, perquè els meus companys no llegeixen, jo m'aprofito d'aquesta sort que tinc, que m'agrada llegir, i aleshores entro en contacte amb coses, amb idees, amb personatges, com jo es pren els autors com a personatges que coneix, no? O sigui, tu coneixes Dostoyevsky, o coneixes Josep Pla, o coneixes... I d'alguna manera això és sumament transgressor en una època en què la gent no llegeix. En una època en què la gent... que no n'hem parlat, s'estima més un tipus de literatura que hauríem de respectar una mica més i entendre-lo una mica més, que és les sèries de televisió. Perquè probablement les sèries de televisió són una forma de literatura. I, esclar, als escriptors no ens agrada dir-ho, perquè, ostres, ens perdem clientela, no? Però quin és el sentit de la literatura, si no explicar històries, desenvolupar-les amb una certa profunditat? Les sèries de televisió ho fan, no el cine. El cine jo crec que no, però la sèrie sí, perquè desenvolupen els personatges d'una manera molt profunda.
De fet, no fa gaire, perdona, fèiem una secció sobre sèries de televisió i llibres aquí a l'Olor de Tinta, sí. I quedava claríssim que la gran font d'inspiració de la sèrie són els llibres. Per tant, vull dir que va parar una mica en això que deia el David.
És que les sèries de televisió segurament són un nou format de la literatura, no? Amb la qual cosa la literatura en si perilla, almenys que sapiguem, i els professors crec que hi tenen molta responsabilitat, descobrir que la paraula escrita, pel fet de ser cega, perquè no hi ha imatge, i pel fet d'abocar directament els conceptes, ens enriqueix moltíssim la nostra manera de pensar, l'elaboració d'un llenguatge que després utilitzarem. Jo sempre dic als alumnes, escolteu, no llegiu, però fixeu-vos que la paraula encara és el centre de tot. O sigui, si Vox ven alguna cosa a les eleccions, és per la paraula. Si els de Podemos són hàbils discursejant, no? La gent de Podemos, en general, parlen molt bé. Per què? O la gent de la CUP.
Sí.
No? Per què l'esquerra ha creat tant domini del llenguatge? I l'extrema dreta, perquè el llenguatge és importantíssim. Molt més encara que la imatge. O sigui, i el llenguatge s'aprèn llegint i aprofundint en els llibres.
No? Déu-n'hi-do, és que clar, estem obrint tants melons, no?, que tindríem fins a la una. Xavi, tu anaves fent així amb el
jo
cap,
vaig
no?
Dir que sí.
Perquè pensem perquè molt en aquestes coses.
És un mestre per mi. No,
els escriptors pensem molt en aquestes coses.
Però tu creus que la literatura perilla, com deia, en algun moment?
No, la literatura com a concepte, el format probablement canviaria, no?
Sí.
I quan escrius per ells, no? Perquè també nosaltres tenim l'altre vessant d'escriure sí. pensant una mica en ells, sí. algú pensarà més, altres no. Has d'entrar, potser, amb el seu rol, amb el seu tempo, no? Aquesta falta de paciència. I jo quan m'hi poso per ells també penso, no?, que probablement tindran molt poca paciència, o els hi ven alguna cosa que els enganxi, o passaran un altre llibre.
Sí, sí.
Llavors, a partir d'enganxar-los amb la seva manera de funcionar, que és potser uns segons més ràpida que la nostra, després pots aprofundir. El que passa que has de fer-ho d'una altra manera i potser necessites el teu espai. Però, com a mínim, no perdre'ls. No? El primer punt perquè t'escoltin és posar-nos a dir alguna cosa que els hi pari l'atenció. I a partir d'aquí ja busques els mètodes. Però, evidentment, quan llegeix una cosa al segle XIX, és un altre ritme.
Sí, sí.
I ells s'han donat compte. Jo crec que la funció, menys com a professors, és veure que els temps s'han accelerat molt. No sé quan pararan una mica, perquè ja més ja no... La vida és un TikTok, és terrible, no? Vull dir, si tu jugues amb un TikTok, és terrible. Però quan els tens enganxat, llavors dius, bueno, ara busquem la calma i intentem aprofundir i parlem en profunditat d'un tema que us interessi, no?
Perquè ara treia el tema que us volia preguntar jo, no? Clar, vosaltres tots dos escriviu per adults, també per a joves. No sé si en el moment que us planteu davant l'ordinador a l'hora d'escriure la novel·la, realment teniu present que esteu escrivint per ells i què considereu interessant o què canvieu respecte a la forma de treballar
sí.
si penseu que és una novel·la adreçada, en aquest cas, a un públic infantil o, en aquest cas, que parlem més concretament, juvenil?
Bueno, això és una cosa que també hi he hagut de pensar molt, perquè en principi no m'agrada, estic d'acord amb el company, moltíssim, en el fons canviem de manera d'escriure. Però no és una cosa que m'agradi, perquè en el fons voldria ser jo i expressar-me de la meva manera, no? Però sí, és cert que jo no diria que fluixem, que canviem de registre. És a dir, per exemple, a les meves novel·les juvenils procuro que no hi hagi descripcions. Ja, a mi m'agrada molt descriure, m'agrada molt entrar en un ambient, etc. La gent, els lectors adolescents, no em pregunteu per què, però no suporten una descripció. Ho veuen com un parèntesi entre el que és la literatura, el que estan llegint. No? Diguem que la literatura es redueix a ser acció i diàleg per joves, i rarament... No vol dir que hagis de posar molt diàleg, però perquè a mi tampoc m'agrada fer-ho, això, però sí, acció. Les coses han d'anar passant, no? I el que no suporten gaire és que el paisatge tingui unes roques i uns arbres i el nom dels arbres i hi ha un riu.
No?
És que això no els interessa. Sí. I, en canvi, a mi això és una cosa que històricament m'ha interessat
molt. Recrees, vaja, et pots recrear com...
A mi Josep Pla és un autor que no m'interessa massa, però les seves descripcions al·lucino. M'agrada molt llegir-les, només per el plaer de com descriu un camp de blat, que no sé què, la llum... I això no ho podem fer. Sí, canvio de registre. I després l'altra cosa que deia igual, l'eficàcia del tema que t'interessa i no deixar-lo. Clar, clar, clar. I anar articulant capítols curts, etc. Sí, hi ha unes estratègies. En el fons, estem imitant la tele.
Sí, és el que anava a dir, és una mica aquest anar seguint el ritme que ells demanen, no? De fet, a les sèries no es recreen gaire, no hi ha passatge. Tens escena, acció, sí. acció, acció, i és el d'un darrere a l'altre. Bueno, deia que presentàveu, no sé si... Volies afegir alguna
no,
cosa?
No, que tenen una cultura visual molt,
visual
molt potent.
Molt potent.
No? Sí. Pots dir Venècia, no? I no cal descriure Venècia,
no.
Perquè no n'ha
ja
estat mai a Venècia.
Però clar, l'han vist
no?
mil vegades.
No comencis a dir amb els seus palaus i aquí... No, ja sap, Venècia, ja està.
Ja està.
Una selva.
Aure, de fet, el David acaba de publicar Els incendiaris. No sé si volies afegir alguna cosa. Sí, no, el que volia era demanar-los precisament, perquè veia que se'ns anava el temps,
clar,
i volia demanar-los que ens parlessin una mica de les seves últimes novel·les, en aquest cas pensades per al públic juvenil, Atrapats, com dèiem, el Xavi, la seva segona edició, que ens expliqui una mica de què va, i el David amb aquest Els incendiaris, que no fa massa que el tenim publicat.
No, jo no sé ara quan va sortir, però em sembla principis de setembre, és que no sé, setembre, sí, sí. Octubre.
Doncs res, Xavi, de què va Atrapats?
Atrapats va coincidir bastant amb la pandèmia, eh? Ja la tenia pensada, però era buscar una situació on uns adolescents poden estar perduts, desconnectats, que això costa, si parlem d'avui en dia, no? El mòbil és un gran problema, necessito desempallegar-me del mòbil perquè tens un problema de seguida, truques, no? I ho soluciones. I bàsicament fan la trapelleria d'entrar d'amagat a l'institut, no recomano fer-ho, eh? Però d'amagat entren a l'institut per les vacances de Nadal perquè volen gravar un curtmetratge de terror. Coincideix bastant amb l'institut on treballo, eh? Que tenen unes calderes, unes digues carboneres, és un institut molt antic, i és un lloc realment que és un soterrani on realment es podria filmar alguna cosa de terror bastant potent. I d'amagat ho volen fer, no? I, bueno, miren de manera que no els saltin les alarmes i tal, i intentar interpretar una antiga llegenda que hi ha, no? A partir d'aquí comença a caure una nevada, es queden atrapats i aïllats, i comencen a veure que s'han d'anar distribuint, no?, per diferents espais de l'institut. Uns saben coses, altres no saben coses, alguns tenen algunes visions, i llavors barrejo entre realitat i ficció o algun element més paranormal per saber si és una broma o la cosa va més en sèrio.
Estàs donant moltes pistes de Balagueró i Paco Plaza, eh?
Sí, sí.
Inspirats,
sí,
aquí ho deixo, eh? Aquí estàs...
Funciona.
Posada al peu. Volem saber més, no?, sobre aquests incendiaris.
En Xavier se la juga aquest montin la nit aquesta del teu institut. Si es expliques tot com va i les alarmes, com es desconnecten i, a més...
Vaja. Els hi dona idees, no?
Sí.
Ben atrapats.
Vaig preguntar amb el conserge, però no em va donar més pistes.
I els incendiaris, David?
Els incendiaris és una novel·la... com ho diria... Bueno, és una novel·la que en principi és una mica fosca, no?, perquè és la història d'uns nois que tenen l'ocurrència, sota una mica el domini d'un d'ells, de calar foc en una residència de menes, de nois d'aquests acollits en un poble indeterminat de Catalunya, no? I un d'ells, en aquest incendi, mor. O sigui, entren dins un taller de fusta, se'ls incendia, esclata un pot de dissolvent, i bé, hi ha un seguit de problemes, i un d'ells mor. Arrel d'això és una història, doncs, de transformació personal, perquè un d'ells va parar, doncs, en una... Un d'ells s'escapa i queda amagat i no l'acusa ningú, que és una mica el narrador de la història, i l'altre va parar en un centre d'educació. És a dir, el que n'hi deien abans, no sé com se'n deia abans, no? Bueno, però ara n'hi diuen...
Els reformatoris,
sí, aquells reformatori,
que
han dit... Sí, el reformatori, no? Avui dia se'n diu així. I en aquell centre de menors acaba coneguent a un personatge que precisament està vinculat amb la casa aquesta, amb la casa que han incendiat. És a dir, que és una estranya relació, perquè per un tema de drogues aquest noi va parar en el mateix lloc, no? És una estranya relació entre dos nois que són... que estan un en una banda i l'altre en una altra, i amb la seva germana, la germana del noi que és d'origen magrebí, no?, que va a visitar-lo. És una història curiosa d'amor que després canvia, perquè després és l'altre personatge el que té relació amb la noia. És una història d'amor i de diferència sobre... I una reflexió, jo crec, bastant seriosa sobre aquesta irresponsabilitat que de vegades ens porta a fer coses que ens en podem penedir tota la vida, no?
Uau, David Siris.
Acaba bé.
Acaba, sí? I atraparà.
I atraparà.
Mira. Se sentiran atrapats tots dos, eh? Pel del Xavi, perquè té tota aquesta part més de component addictiu, de que et sents atrapat, no només perquè ells es queden atrapats, sinó...
Els has llegit tu a tots
dos, no? Sí, els he llegit tots dos. I, a més, el del Xavi també està molt bé perquè et va portant per un lloc que ja no acabes de saber exactament si allò que està passant realment està passant o s'ho estan imaginant, i llavors fa això que et mantingui atrapat tota l'estona. I el del David et fa reflexionar molt, perquè, clar, és que també parla de la culpa, d'aquest racisme subjacent a la nostra societat. Vull dir que hi ha molts components que avui en dia són objecte de debat, que els tracta molt bé a la novel·la, i que també aquesta evolució que fan els personatges, no?, amb tot el que els va passant, doncs la veritat és que és una lectura també molt interessant.
Xavier Gual, David Sirici, gràcies per haver estat avui a l'Olor de Tinta.
Minuts finals, que arribem a aquí a l'espai Lulo de Tinta amb Aure Ferran. Abans de passar a parlar amb els nostres doctors, Aure, tenim temps per aquestes recomanacions finals?
Sí, va, les farem ràpides. Sempre en fem quatre, ho saps. Per adults, us he triat una lectura que sempre m'ha agradat molt, que m'agrada molt recomanar-la, que és el llibre El risc més gran, de la Laura Pinyol, publicada per Amsterdam, que, ja que parlàvem de transformació, és una història de transformació, no? Una dona amb qui el seu matrimoni va malament, decideix canviar de vida, deixa la ciutat i se'n va al poble, i ens narra tota la seva trajectòria i com va canviant i què suposa per a ella tot aquest canvi. És una novel·la d'aquelles que el primer que et fa agafar ganes és de deixar la ciutat i anar-te'n al camp i no tornar mai més, i la segona és adonar-te d'això, de com som capaços de superar les adversitats que tenim i anar transformant la nostra vida i recuperar un altre cop la il·lusió per viure. I la segona recomanació, com sempre, ens porta...
Sortim a l'exterior.
Exacte. En aquest cas, ens anem fins a la llibreria La Romàntica d'Amposta, que ens fa aquesta proposta.
Soc Helena, de la llibreria La Romàntica d'Amposta, i us volia recomanar La revolució de los cuidados, de Maria Llopis. Seguint la seva línia, Maria Llopis, a través de diferents entrevistes amb veus molt diferents i amb veus amb opinions molt contrastades, ens presenta i reflexiona sobre la idea de cures a nivell individual i a nivell social. A través d'aquestes entrevistes, Maria porta les cures a moltes variables i a molts escenaris diferents. Crec que és un llibre que pot interessar a qualsevol persona que alguna vegada hagi reflexionat sobre aquesta idea i que es plantegi fins a quin punt les nostres decisions a l'hora de cuidar són pròpies o són imposades.
Doncs prenem nota i ara passem a
literatura infantil i juvenil. Ja que parlàvem avui de literatura juvenil, he portat una novetat publicada per Columna, d'una persona que també tenim en comú tant el Xavi com el David com jo, que és el Jaume Funes, que ell és un psicòleg especialista, un dels grans psicòlegs de referència en el món de l'adolescència, i ha publicat la seva primera novel·la, que es diu Encara he de viure, i en aquest cas ens narra la història de 6 adolescents quan acaben l'ESO i el periple que hi ha fins als 18 anys. És a dir, és aquest camí des de l'adolescència, el camí cap a l'adultesa, com els canvien, aquesta sensació que tenen ells de que els adults els estan constantment condicionant els seus somnis, i es nota aquesta expertesa que té ell del que pensen els adolescents, perquè la clava, saps? Quan el llegeixes te n'adones que dius, en sap
molt.
Exacte.
La recomanació de fora.
I la de fora ens porta, en aquest cas, cap a Banyoles, a la llibreria L'Altell.
Soc la Irene Tortosala, de la llibreria L'Altell, i us recomano Cendra, història d'una nena i el seu monstre, de Jonathan Hausser, de Blackie Books. Quina meravella, preciós, tendre i emotiu aquest llibre. Que bonic. La nana Sparrow viu a Londres victorià i és una nena menuda que tot just comença a fer les cures xamanelles. És acollida per les cures xamanelles, que avisarà el seu millor amic durant uns anys, i creix envoltada d'amor i històries que la fan somiar i gaudir de la vida. Un dia, però, aquest desapareix. Per canvi, li deixa un carbonet que sembla que desprengui escalfor. Desemparada i trista, cau en mans d'un amo dolent amb un aliat que farà la vida impossible a la nan. Però la màgia arriba, i arriba quan la nan es troba en una gran dificultat i el llibre canvia i es torna encara més emocionant, perquè del tros de carbó calent en neix una criatura fascinant que ballarà per ella i on l'amistat i l'amor triomfarà.
Carai, t'ho explicant així...
Clar, és el que dèiem, que algú hi posa passió per explicar-te de què va un llibre, t'entren unes ganes terribles de llegir-lo.
Aure Ferran, moltíssimes gràcies.
Cuida't. A tu, fins aviat.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa.
Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Va, que passen uns minuts de 2:15. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Moment per centrar-nos en la teva salut, la salut més natural, i per això contem amb els millors professionals i especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que a partir d'ara i fins que quedin uns minuts abans de la una, ens podeu enviar, doncs, a... o bé, una nota de veu al 663-99-30-62 o un correu al mati@radiostel.cat. Amb què? Doncs amb els vostres dubtes mèdics, amb les vostres consultes, que aquelles preguntes, doncs, que us preocupen, que us amoïnen, mira, problemes respiratoris, circulatoris, digestius, no pots descansar bé, et notes més atabalat del compte, tens problemes a l'hora d'anar a dormir, tens problemes musculars, articulars. Doncs totes aquestes preguntes ens les pots fer arribar. De quina manera? Va, que t'ho recordem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs ja ho saps, línia directa amb els nostres doctors. Ràpidament ja podem contactar amb el doctor Juan Márquez. Doctor Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz jueves, doctor.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Estoy bien. No puedo quejarme. Así que bien. Una semana más, pues bueno, bien. Pero estamos bien.
Bueno, doctor, parece que poco a poco vamos viendo la luz. Yo no sé qué punto de vista tendrá usted. Estamos hablando del COVID, pero aún así no hay que bajar la guardia, ¿eh? Porque...
Pues punto de vista el mismo. Es decir, el vamos, optimista, ¿eh? Porque es verdad que parece que Omicron... Bueno, está remitiendo a la fuerza, ¿vale? En la cantidad de contagios que ha habido, pues es evidente que ha dejado en este caso al virus sin huésped que infectar prácticamente, o lo ha reducido muy poco, ¿no? Sigue habiendo muertos, por desgracia. Lo que pasa es que probablemente todos estos muertos son el fruto de todos aquellos que ingresaron en UCI hace unos meses, ¿no? O hace muchas semanas. El problema que tenemos es el que mantenemos, pues que tenemos, y ojalá lleguemos a un número de fallecidos cero a causa del COVID. Uh-huh. Pero sí que tenemos motivos para ser un poco más optimistas. Esperemos que no nos llevemos una sorpresa y que de pronto surja otra variante que nos descabale todos, porque yo probablemente esta conversación o muy parecida, bueno, sí, muy parecida, la debíamos estar manteniendo a finales de noviembre, ¿no?
Sí.
O mitad de noviembre. Entonces, y luego resultó que la realidad nos dio un golpe y un baño, y apareció Omicron y fue un auténtico desastre durante 6 semanas o 7, porque la carga de trabajo que ha dado, y si bien las complicaciones han sido justas y no muy numerosas, por suerte, porque de haber sido acompañado la contagiosidad de Omicron con unas complicaciones similares a variantes anteriores, probablemente estaríamos hablando de un drama muchísimo mayor del que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, sí soy optimista, la verdad. Las consultas están volviendo a su ser. Por desgracia, estamos viendo en las consultas muchas cosas que no se han podido ver durante la pandemia y que, bueno, pues van a requerir nuestra atención durante varios meses. Pero, bueno, soy optimista, la verdad. Vamos a ver qué tal se nos da, y ojalá dentro de un par de meses podamos ya decir que esto, bueno, pues ha mejorado y es una mala jugada del destino, ya veremos a ver.
De hecho, ahora estaba pensando también con las medidas que tenemos todos, mascarilla, higiene de manos, frecuentemente, la distancia de seguridad, doctor Márquez. De hecho, el presidente Sánchez, ¿no?, hacía un anuncio, si no me equivoco, si fue ayer mismo, ¿no?, que comentaba que el uso de la mascarilla en el interior, ¿cuántas veces hemos hablado en este espacio, ¿no?, doctor Márquez, también? ¿Hasta cuándo, ¿no?, ¿hasta cuándo? Parece que cada vez lo tenemos más cerca. No sé si usted es muy partidario.
Uf.
Complicado, ¿eh? Terreno...
Sí, es muy complicado porque, a ver, es evidente que primero como médico y segundo como persona de a pie, ciudadano normal, estoy deseando quitarme la mascarilla. Es absolutamente insoportable tener que seguir con esto. Llevamos 2 años con el tema de la mascarilla. Yo no lo veo tan fácil. No veo tan fácil el suspenderlo. Y tampoco veo tan fácil que los ciudadanos en general tomen la conciencia real de lo que supone quitarse la mascarilla. Yo lo veo complicado. Por ejemplo, bueno, aquí en la comunidad de Madrid, quitar las mascarillas en los colegios, en los recreos,
sí,
supuesto un repunte y ha supuesto confinar clases donde antes no las confinábamos. Quiero decir que hay que tener muy en cuenta lo que supone quitar las mascarillas en un interior, pero bueno, no lo veo tan fácil. Primero, no veo una decisión fácil de tomar,
yeah,
¿vale?, por nadie, y luego, segundo, veo complicado que eso se pueda hacer de un día para otro. Me imagino que habrá una progresión. Todos nos iremos acostumbrando a quitarnos las mascarillas, uh-huh, y llegará un día en que, bueno, pueda salir a mi consulta y atender a mis pacientes sin llevar esta mascarilla. Yo, que además he sido especialmente muy poco cauto en esto, siempre. O sea, yo no he atendido jamás a nadie con mascarilla, me han tosido encima, me han vomitado encima, me han hecho de todo.
Vaya, y aún así nos ha contagiado, doctor.
No, nunca he tenido una... A ver, es mi trabajo también y lo he hecho así. Hombre, evidentemente no con el COVID. No soy ni un loco ni un suicida, pero nunca he sido una persona especialmente aprensiva ni escrupulosa. He atendido a mis pacientes tal cual, he tomado mis precauciones. Hombre, he procurado que no me tosan encima, pero a veces es inevitable, ¿no? Uh-huh. Pero he procurado... Hombre, me he lavado las manos al empezar, al terminar, bueno, pues mis cosas habituales, pero no he sido excesivamente escrupuloso, ni excesivamente cuidadoso en eso. Y sin embargo, creo que me va a costar quitarme la mascarilla, porque bueno, tengo que ir muy poco a poco y tengo que mentalizarme, igual que yo, le pasará a muchísima gente, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa. No sabía lo del anuncio del presidente y bueno, suelo hacer poco caso, de todas maneras, a los anuncios de nuestros políticos en general, sino que, bueno, espero y veo a ver cómo va y al final ejecuto las órdenes que me dan, que es para lo que estoy yo.
Doctor, vamos a dar un giro en el guión.
Sí.
Ya sabe que normalmente hablamos nada, un poco de actualidad, pero es que justamente hoy queríamos hablar de las articulaciones, doctor.
Sí. Sí.
Ahora estamos... justamente hoy en el programa hablábamos de el agua, como bien que cada vez lo vemos menos, doctor, bien escaso, ¿no? Yo no sé, en la Comunidad de Madrid, si hace mucho que no llueve. ¿Usted se acuerda de la última vez que usó el paraguas, doctor? ¿El chubasquero?
No lo recuerdo. No, creo, me quiere sonar ahora que hace unos días cayeron 4 gotas, pero lo que viene siendo 4 gotas. Pero
claro,
quiero recordar que llover, bueno, lo recuerdo por un motivo, por la cabalgata de Reyes. Fue,
fíjese usted,
fue la víspera de la cabalgata de Reyes. Cuando no llovía, llover, ¿eh? Quiero, uh-huh, algo, entonces, no, estamos sin agua hace bastantes semanas. Y así está todo, claro.
Pues claro, justamente, mire, le saco este tema porque yo no sé, vamos a deshacer algún tópico que se dice siempre, ¿no? Con el, sí, tema de las articulaciones, cuando llueve, ¿no? Que como que nos resentimos más de esas articulaciones. ¿Qué le parece? Vamos a ello.
Vamos.
Porque claro, nosotros poníamos el ejemplo de las articulaciones, pero ¿por qué nos duelen las articulaciones, doctor? Aún no teniendo ninguna patología previa de artrosis, que nosotros sepamos, también es verdad.
Claro, que nosotros sepamos. O sea, hay veces que hay ciertas artrosis que más que menos, cuando va cumpliendo años, algo tenemos. Y si no es artrosis, llamémoslo degeneración articular, desgaste articular, lo que queramos, ¿no? Las articulaciones se resienten especialmente con los cambios de temperatura, especialmente al frío, por la humedad y por el frío. Va muy mal para las articulaciones, espalda, hombros, rodillas, sobre todo manos, agarrota las articulaciones, las convierte en más rígidas, dificulta la movilidad y empeora claramente el uso o la movilidad de cualquier articulación. Nos duelen a veces porque tenemos una enfermedad clara, como es una artrosis, una artritis, un reuma, uh-huh. O nos duele porque lo que tenemos es una degeneración y el hecho de los cambios de temperatura y el frío hace que se nos resienta más y nos duela, aunque no tengamos una patología todavía diagnosticada, pero algo tenemos, ¿no? Y luego el frío viene muy mal porque sobre todo el frío contrae muchos músculos que hay alrededor de esas articulaciones y hace y produce que tengamos dolor y impotencia funcional, pues la dificultad de moverlas como para lo que se han diseñado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ocurre con el frío y mejoran con el calor, curiosamente.
¿Y por qué aumentan? ¿Es verdad que aumenta el dolor en las articulaciones durante la noche, doctor?
Algunas patologías sí, empeoran con el reposo.
¿A qué se debe?
La artrosis suele empeorar con el reposo. La artritis mejora con el reposo. Se debe a que el componente, el hecho de mover la articulación, el hecho de calentamos la articulación cuando la movemos. Entonces, al calentarla, si me permitís la expresión, ¿no? Al estar caliente, se resiente, el dolor disminuye, entonces se resiente menos. Cuando reposamos, la articulación se queda fría, los huesos se quedan más rígidos, existe más rigidez en los músculos y tendones y nos duele más cuando nos levantamos, es por eso. Y la artritis, sin embargo, que es la inflamación de las articulaciones, esa mejora con el reposo.
¿Hay alguna edad en que nos tengamos que empezar a preocupar por nuestros huesos, doctor? ¿O es indiferente? Siempre tenemos que estar bien atentos.
Bueno, no, hay edades. Es verdad que hay excepciones. Me vienen a la cabeza algunos pacientes que tengo con artrosis muy incipientes, muy jóvenes. Yo diría que a partir de los 40, 40 y tantos años, uh-huh, tenemos que tener un poco de cuidado con las articulaciones, ¿no? Luego, y con los huesos. A ver, es verdad que luego hay pacientes y pacientes, porque no es lo mismo el paciente que con 40 años pesa 120 kilos que el que pesa 70, ¿no?
Yeah.
Evidentemente es los huesos tienen que soportar muchísimo peso, pero en general en una persona con normopeso, en una persona que no tiene ninguna patología, a partir de los 40 y tantos años conviene estar un poquito atentos.
Pues doctor, si le parece, vamos a dar paso a nuestros oyentes que nos están escribiendo mucho, no sé si será el tema del día, el tema de las articulaciones, pero vamos a dar respuesta en directo a sus peticiones. Recordem que fins que quedin pocs minuts abans d'arribar a la una, ens podeu continuar fent arribar els vostres dubtes al 663-99-30-62 al WhatsApp del programa o enviant-nos un correu al mati@radiostall.cat. Y como decíamos, doctor, vamos a por la primera consulta. Es Esther, que nos ha escrito al mati@radiostel.cat y nos comenta que desde hace unos días tiene en la parte derecha de la espalda, cintura, quizás un poco más abajo, como un pellizco, según el movimiento. Dice Esther, ¿puede ser lumbago, doctor? Me han comentado que va muy bien hacer abdominales. Lo que pasa es que si me pongo a hacerlas, duele. ¿Qué me puede decir? Muchísimas gracias y salud para todos.
Que tenga cuidado con las abdominales, porque tiene que estar, las abdominales hay que hacerlas bien, porque si se hacen mal, es como la natación, nadie usted, cuidado, ¿no? Como nadamos y haga abdominales, cuidado cómo las hace, porque puede lesionar la espalda, tanto en uno como en otro si se hace mal. Entonces, El tema es que fortalecer la cintura abdominal sí que mejora las lumbalgias, pero no en el momento agudo. En el momento agudo no es conveniente. Yo les recomiendo el uso de una crema que se llama Coralcart en crema, que tiene analgésico y antiinflamatorio natural. Coralcart en crema. Y luego el uso de un complemento que se llama Curin, que viene en cápsulas. Curin, que es un complemento también con un analgésico. Contiene extracto de cúrcuma que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Entonces el Curin por un lado y el Coralcart en crema por otro. Y sí que le digo que al menos en el momento agudo, que hasta que esa lumbalgia no mejore, no haga abdominales.
Que no se ponga, ¿no?, a hacer ejercicio duro, ¿no?, intenso.
Eso es. Y que si lo hace, sea arreglado y con alguien que corrija, porque a veces el subir el tronco ahora mismo, ¿no?, el subirlo, podemos tirar de donde no debemos, que es de la lumbar, hay que tirar de ahí, ¿vale? Y si forzamos mucho, pues al final vamos a lesionar la espalda. Lo que pasa es que luego una buena cintura abdominal mejora muchísimo los dolores de espalda, muchísimo, porque fortalece el abdomen y es el abdomen el que hace todo el trabajo y no lo hace la espalda. Entonces, pues eso sí que nos puede ayudar, pero después.
Y doctor, el tema de los lumbagos, que siempre he escuchado, ¿qué es mejor, el calor seco o mejor poner frío, doctor?
Calor seco.
Calor seco, ¿eh?
Calor seco, pero también con cuidado, porque he visto barbaridades. He visto quemaduras de manta eléctrica, porque bueno, hemos tirado con la manta eléctrica tres horas. No. Se pauta igual que cualquier medicamento o cualquier... Hay que pautarlo tres veces al día, 10 o 15 minutos cada vez. Es como resulta eficaz no tener la manta eléctrica. A veces llego a ver a alguien a casa y lleva con la manta eléctrica desde las 2 de la tarde y yo aparezco a las 6 o las 7 de la tarde, vengo 4 o 5 horas con esto. No, esto no va para esto, no viene bien. Hay que hacerlo con mucho cuidado.
Va, rápidamente, el último, Marta de Blanes. Tengo artrosis, doctor, desde que era muy joven y últimamente me crujían las rodillas cada vez que daba un paso. ¿Qué me recomienda?
Coralcart en cápsulas, le recomiendo. El Coralcart en cápsulas, gracias a los componentes con cartílago de tiburón, con sauce y con coral marino, con un tipo de coral que es el coral sango, nos puede ayudar a fortalecer esas articulaciones, aportarle una serie de sustancias que requieren para sintetizar correctamente el cartílago, para intentar mejorar el dolor y mejorar la movilidad que pueden tener las personas que tienen artrosis. Coralcart en cápsulas, dos veces al día, una a mediodía y otra por la noche.
Pues muchísimas gracias, doctor Márquez. Gracias. Sí. Un día más. Cuídese muchísimo. Sí, hasta el jueves.
Sí, hasta el jueves.
Venga, cuídese. Hasta el jueves. Nosaltres li diem al doctor Márquez, però demà estarem amb el doctor Valverde aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom. Si vols fer la teva compra d'algun producte que ens hagin recomanat els nostres doctors, mira, tens tres opcions. La primera, anar-hi físicament, Herbolaris, per a farmàcies i alguna farmàcia a Barcelona que ja han arribat els productes de Maine. També pots fer la teva compra per telèfon al 669-56-1768. 669-56-1768. Si truques en aquest telèfon i dius que ets oient de Ràdio Estel, que has escoltat això mateix que t'estem explicant, de fet, tindràs un descompte especial en el preu. I, a més, també pots fer la teva compra online a mind.es. Què, David Serra? Ja et sents identificat, no?, amb aquesta sintonia, o què?
Home, i tant.
Tens un especial carinyo.
Sempre.
David, explica'ns, posa'ns en context, no? Recorda'ns la situació.
La situació és que dijous farà una setmana Vladimir... Ah, no, sobre això no.
Sobre el freqüència madurada d'aquest divers.
Sí, anem a parlar de coses agradables. Doncs...
Qui és l'aniversari avui?
Avui és l'aniversari d'en Javier. Xavier.
Xavier.
El Javier Bardem, de la família Bardem. De la família Bardem.
Home,
de tota
la vida.
De cineastes, buf. 1 de març en fa 53. Encara li queda molt per recórrer. I... és un grandíssim actor, ho ha demostrat el buen patron, amb el qual ha guanyat el seu, no sé si és o Goya, ja. I ho fa tot bé, sobretot al món de l'actuació, però és que, clar, a la seva vida domèstica també cuina fantàsticament bé, explica contes als seus fills com ningú, tot ho fa bé.
Fa alguna cosa malament?
Si tu has de fer la declaració de l'IVA, li passes al Javier, que també te la farà. Ho sap fer tot menys una cosa.
Ep.
Hi ha una cosa que no la sap fer.
I això és el que preguntes.
I aquesta és la notícia. Aquesta és la pregunta surrealista freqüència madurada d'avui.
Però jo...
Què no sap fer Javier
Bardem? Clar, David, jo m'agradaria preguntar a la guionista, no?, que ha fet aquesta, sí, aquesta pregunta, podem dir-ho així ja directament, sí, no? Com arriba a aquesta conclusió? Quina és la seva font?
Clar, jo és que m'he preguntat, això vol dir que si només sap, no sap fer una cosa, tota la resta ho fa bé?
La resta ho fa bé.
Tot? Absolutament tot. Ella, sabeu, si ho diu ella...
Ens ho creiem.
Ens ho creiem.
Per tant, va,
què no sap fer Javier Bardem?
Què no sap fer bé Javier Bardem? Aquesta és la pregunta d'avui del Freqüència Madurada.
Per ajudar-vos a tots, tenim una segona pista que encara és més clarificadora que la primera.
¿Qué está haciendo?
¿Meter la primera?
Antes póngalo en marcha.
Ah, esta vez no está puesto. Vaya faenita.
¡Cuidado, cuidado! ¡La valla, la valla! ¡La valla! ¿Qué pasa ahora?
Nada.
Pero es que no ve. Un poco más y lo metemos en el manzanares.
Manzanares?
Eso es una miqueta com... Jo crec que això és Sort Citroën. La pel·lícula, Sort
Citroën. Tu te'n recordes de l'examen de...
Sí, el teòric el vaig suspendre dues vegades.
I el pràctic?
A la primera.
Veus?
Però el teòric, mira, el vaig suspendre.
Mira, jo...
No hi ha cosa amb més trampes que l'examen teòric del carnet de conduir.
Trampes, David?
També de trampes.
Perquè, quina trampa vaig fer?
No, trampes no, no. Jo no vaig trampar trampes amb les preguntes.
És que, no, és que m'està parlant el Rigoberto i m'ha dit que ja ho hem dit. Mira que estàvem intentant aquí...
Ah, ja ho has dit?
No, diu, ja ho has dit. No. Qui ho ha dit? El David o jo, Rigo? El David.
Jo he dit?
Sí, ho has dit.
Ah, sí? No, per tu, perquè tu m'has preguntat.
No passa res. Vinga, 6-6-3-99-30-62. Si ja saps la resposta de la freqüència madurada, o també ens pots escriure un e-mail al matí@radiostel.cat. Fem una petita aturada. David Serra, no marxis.
No marxo.
Perquè d'aquí res ja entra el Xisco Muñoz, que ens ensenyarà a fer un bon barat, un peix bo i sa. I petita aturada, informatiu, i tornem.